Junts per Catalunya repta Feijóo a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo si vol parlar de la moció de censura contra Sánchez. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Junts per Catalunya recorda al Partit Popular que el seu líder és Carles Puigdemont i que, per tant, si volen els seus vots per fer una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez, hauran d'anar a Bèlgica a negociar amb Puigdemont, Joan Bota.
Tot i insistir que la legislatura espanyola està esgotada i que Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions, al Matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha enviat aquest missatge a Feijóo.
Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
Doncs avui la política espanyola gira entorn a aquestes paraules de Jordi Turull al Matí de Catalunya Ràdio. Des de les jornades del Cercle d'Economia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost que textualment només volia parlar de coses serioses. Barcelona, Marta Corbalán.
El líder del Partit Popular ha esquivat respondre directament al desafiament de Turull en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes insistents dels periodistes, Feijóo ha menystingut la proposta de reunir-se amb Puigdemont. En poques paraules, hi ha tancat la porta.
Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
Bé, de seguida tornarem cap a aquestes jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, el govern treballa per tal que l'Església ampliï la presència del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve.
Això després que ahir se sabés que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt culminant del viatge, seria en castellà. La Conferència Episcopal Espanyola mira cap a una altra banda i recorda que la decisió final depèn del Vaticà.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
El govern ja ha fet arribar discretament a l'Església el neguit d'algunes entitats i partits i a l'espera del que acabi decidint el Vaticà, la consellera portaveu Sílvia Paneque posa el focus en la visita del pontífex el dia de la mort d'Antoni Gaudí per inaugurar la torre més alta del temple.
La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país.
Sobre aquesta visita del Papa, per cert, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el lloguer de balcons i de terrats per poder veure el pontífex de ben a prop.
I atenció, perquè els preus freguen els 1.000 euros.
Crítiques de les organitzacions de drets humans a l'acord del Parlament Europeu i els governs dels 27 per tal d'endurir la seva política migratòria.
S'adopta el model italià de construir centres de deportació en països fora de la Unió Europea i s'obre la porta fins i tot a escorcollar domicilis particulars a la recerca de persones concretes.
Brussel·les, Bruno Fortea.
Aquests escorcolls es podran realitzar sense que calgui el permís d'un jutge. N'hi haurà prou amb una resolució administrativa, si la llei d'un país ho permet. Dins dels centres de deportació a l'estranger, els migrants sabran quan hi entren, però no quan en surten. El reglament no especifica un període màxim d'estada. Amnistia Internacional ho denuncia, mentre l'extrema dreta europea ho celebra com un triomf polític.
I a la cultura ens fixarem en el joc Ace of Spades, que De Beer reedita un any després per retirar-lo del mercat en rebre acusacions de racisme, Marc Garriga.
Sí, el joc torna revisat i millorat, deixant enrere aquella agra i injustificada polèmica i amb un anunci destacat. Hi haurà versió còmica a l'octubre, amb il·lustracions de David Rubin, com les del joc, una mena de pòquer solitari ambientat en el salvatge oest amb personatges demoníacs i amb música heavy metal, absolutament addictiu.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça comença avui els play-off de l'ACB.
Enmig d'una situació de crisi esportiva de la secció de bàsquet, l'equip debuta a la pista de l'UCAM Múrcia a les 7 de la tarda. És un partit que podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. L'altre partit que juga avui de quarts és el Madrid-Tenerife, que començarà a les 9. El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mónaco. Explicarem l'operació en el programa i parlarem de les eleccions al Real Madrid. Enrique Riquelme, el rival de Florentino, ha visitat avui Barcelona. El sentirem.
Moment de saber com tenim la circulació. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Destaquem dos accidents que estan provocant retenció. Un a la C58, a l'altura de Ripollet cap a Barcelona, té uns 4 quilòmetres de cua, i l'altre a l'AP7 a Santa Oliva, direcció Tarragona, té un sol carril obert en aquest cas i uns 3 quilòmetres de cua. A la B30, per cert, a Badia del Vallès, on aquest matí s'ha incendiat un camió, s'està tot just acabant de netejar la via i s'acaben d'obrir ara tots els carrils cap a la C58.
Bé, ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Dins de la calor, hi ha algun matís respecte a ahir o demà?
Sí, alguns matisos. Un és que demà, com havíem promès, seria el dia de la setmana amb la temperatura menys alta, que no vol dir ni més freda ni més fresca, perquè de calor continuarà fent. I l'altre és una altra novetat, de fet n'hi ha dues. Una, que divendres tornem a tenir un descens de la temperatura previ a un augment de dissabte, diumenge i dilluns més contundent. I l'altre és que tant aquesta tarda com la tarda de dijous hi pot haver més activitat tempestuosa, sobretot avui al terç nord de Catalunya, amb intensitat en alguns punts del nord-est, i dijous més extens, meitat nord de Catalunya i meitat est.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Catalunya s'obre a escoltar la proposta del Partit Popular per presentar una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, però desafia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, emplaçant-lo a anar a Waterloo per explicar-li a Carles Puigdemont. Jordi Corbalán.
Bon dia. Sí, després que ahir Núñez Feijóo emplacés Junts i el PNB a donar suport a una moció de censura instrumental sense Vox al govern, avui des del matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha mogut fitxa. D'entrada, no es tanca a escoltar la proposta.
Hi ha una porta a escoltar. No és ell que diu moció de censura i governo jo, sinó que aquest senyor fa un pas, d'entrada fa un pas, que diu instrumental i convocar eleccions immediatament. Bueno, doncs ens ho ve a explicar, i quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem. I si nosaltres escoltem, nosaltres després hi direm la nostra, però no direm la nostra abans d'escoltar.
Ara bé, Junts posa a Feijóo una condició que fins ara ha estat una línia vermella infranquejable per als populars, visitar el president Carles Puigdemont a l'exili.
Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
Segurament perquè és conscient de la dificultat que Núñez Feijóo accepti aquest repte, el número 2 de Junts, Jordi Turull, insisteix que la via més ràpida és que Pedro Sánchez convoqui eleccions.
És que el més ràpid i senzill, com que aquesta legislatura ja no dona més de si, és que ja no dona més de si, doncs és que el president del govern signi un decret de dissolució de les Corts. Nosaltres el que defensem és això, no busquem dreceres cap aquí o cap allà, perquè hi ha un camí que és molt fàcil i és molt directe, no?
Per cert, recordem que l'estiu passat, quan va caure el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i també es parlava de moció de censura, Junts ja va emplaçar Feijóo a anar a Waterloo, però els populars aleshores van deixar clar que no pensaven fer-ho.
Bé, doncs el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que aquesta proposta de Junts per Catalunya no és seriosa i pràcticament ha deixat tancada la porta a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo per negociar aquesta moció de censura. Feijóo, que ha participat avui a les jornades anuals del Cercle d'Economia, ha evitat respondre al desafiament de Junts davant l'empresariat català, però a la sortida de l'acte ho ha descartat davant les preguntes insistents dels periodistes. Anem al Palau de Congressos de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La proposta de Jordi Turull ha durat poca estona perquè Feijóo l'ha enterrada només unes hores després. El líder del Partit Popular ha esquivat referir-s'hi directament en la seva intervenció davant l'empresariat català, però a la sortida, davant les preguntes dels periodistes, Feijóo ha menystingut l'oferiment d'anar a Waterloo amb un escuet. Hem de parlar de coses serioses.
Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
Davant l'empresariat català, Feijóo ha insistit que cal una moció de censura per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa davant la cascada de casos judicials que esquitxen el PSOE. Sense mencionar cap partit en concret, ha demanat a tots els partits que volen eleccions urgents que donin suport a la moció, en al·lusió a Junts i als nacionalistes bascos.
Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
Feijóo també ha volgut deixar clar que la moció de censura no és una drecera per intentar ell arribar a la Moncloa.
No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha aprofitat la presència de Feijóo per posar-li deures, com per exemple li ha demanat que entri a negociar el nou model de finançament autonòmic amb el govern espanyol, però el líder del PP no s'hi ha posat gaire bé.
El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
Necesitamos sosiego, sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
La presidenta del Cercle d'Economia també ha mostrat preocupació pels presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE i ha demanat reforçar els mecanismes de control i de rendició de comptes.
Doncs precisament en aquestes jornades del Cercle d'Economia, les grans energètiques espanyoles, Repsol i Naturgy, també han fet acte de presència. Han estat molt crítiques amb el model energètic que està impulsant la Unió Europea, el de la descarbonització. Creuen que està desplaçant tota la indústria cap a la Xina, amb les greus conseqüències que això pot tenir per la sobirania energètica europea. Barcelona, Sara Riera.
Sí, bon dia. Repsol i Naturgy han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries. Lamenten que només s'ha apostat per una tecnologia, l'electrificació, i que les empreses que, com elles, utilitzen els combustibles fòssils, se les ha cosides a regulacions. Moltes marxen i el resultat és que Europa no té sobirania energètica. Es va veure amb la gran apagada l'any passat, han dit, i ara amb el tancament de l'estret d'Hormuz. Antoni Brufau, president de Repsol, i Francisco Reynés, de Naturgy.
Para ser líder de la descarbonización, los demás te tienen que seguir y no estás equivocado. Nadie sigue porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
Malgrat tot, també han comentat que no creuen que el model energètic canviï en els pròxims anys. Ara mateix, el 80% de l'energia que genera Europa encara necessita combustibles fòssils, i això porta funcionant així des de fa 50 anys.
Més coses. El govern espanyol carrega contra la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. La ministra portaveu acaba de dir que és cínic i que està desesperat i l'acusa de no tenir cap projecte per a Espanya. Anem a la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, duríssima reacció del govern espanyol a la proposta del líder del PP. Diuen que és un insult que reclami ara el suport de Junts i el PNB mentre el Partit Popular ha boicotejat reiteradament els acords de Pedro Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha resumit així l'actitud de Feijóo amb aquestes dues paraules.
Cinismo y desesperación. Y estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
Roda de premsa del Consell de Ministres encara en marxa. El govern espanyol, que està responent també les crítiques del poder judicial, però la Moncloa no recula, mantenen que les operacions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada en part per la política i la justícia per tombar Pedro Sánchez. Avui el poder judicial els ha retret que parlin d'actuacions antidemocràtiques de jutges i policies, diu el màxim òrgan de govern dels jutges, que estan atacant els fonaments de la democràcia.
Doncs precisament sobre aquest ambient que hi ha al voltant del PSOE, els alcaldes del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, es protegeixen per no pagar ells els casos judicials que esquitxen el PSOE. A Catalunya, les primeres eleccions a la vista són les municipals, l'any que ve, i alguns càrrecs metropolitans tenen por que aquestes investigacions judicials puguin acabar desmobilitzant els seus propis votants. Per això, volen centrar els esforços de cara a aquestes municipals a reivindicar la seva gestió local. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, diversos alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que han de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies, sobretot les metropolitanes. I en paral·lel, l'entorn del president i també líder del PSC, Salvador Illa, insisteix que es van fer les coses bé durant les eleccions que el van portar la Generalitat. Recordem, una campanya de fa dos anys que està sota la lupa de l'Audiència Nacional. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Tenim tota la tranquil·litat i seguretat de que no només pensem que està correcte, sinó que són comptes auditats els d'aquesta campanya per la sindicatura.
A tot això, els socis d'Esquerra i els Comuns han salvat el president i, finalment, demà el Parlament no forçarà la compareixença de Salvador Illa per donar explicacions sobre les investigacions judicials que esquitxen al PSOE.
No ens movem d'aquest Palau de la Generalitat, perquè el govern ha mogut fitxa per intentar convèncer el Papa Lleó XIV per tal que en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família parli en català. El Vaticà ja ha publicat la intervenció i durant el moment culminant el pontífex s'adreça íntegrament en castellà, Albert.
Copal Tarraconense i fins i tot el president del Parlament estan fent arribar al Vaticà que hi ha malestar per l'absència de català durant la benedicció de la torre més alta del temple, però qui té més marge per influir dins la cúria vaticana és el cardenal Omella, home ben connectat al Vaticà i alhora home de confiança del president Salvador Illa. A l'espera de veure si a Roma es fan canvis al guió, diversos partits polítics s'han sumat a les crítiques d'algunes entitats catòliques i han reclamat a l'executiu que mogui cel i terra. Jordi Turull de Junts i Esther Capella d'Esquerra.
És la llengua en què la gent resa. Si no vol tenir la sensibilitat d'una piconadora, el que hauria de fer-ho és majoritàriament en català.
Hem d'exigir que el català estigui present i que sigui el fil conductor, atenent també que és l'obra de l'arquitecte Gaudí.
Des del govern hi treuen ferro i destaquen que el gest més important del Vaticà és que el papa justament vingui a inaugurar la Torre de Jesús el dia del centenari de la mort de Gaudí.
Crec que la importància s'ha de posar en el fet de la visita i el reconeixement que implica aquesta visita cap a Catalunya. I el que ha pogut fer el govern respecte a traslladar doncs la importància del català a Catalunya com, precisament, element cohesionador de la nostra societat, ja ho ha fet.
I ara falta per veure què passarà amb la resta d'actes, com el de l'Estadi Olímpic, la visita a Montjuïc o a la presó de Brians, però en qualsevol cas el govern confia que aquí el català hi tindrà un pes rellevant.
Doncs sobre aquest poc ús del català en la visita papal, la setmana que ve, està provocant malestar també entre diferents col·lectius. Per exemple, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, n'acaba de parlar i en declaracions a Catalunya Ràdio reconeix que li hauria agradat que el català tingués un paper més rellevant. I ha parlat el Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Fra Octavi Vilà admet que en visites com aquesta cal fer equilibris i que en aquest cas l'organització de l'acte, i per tant qui ho ha decidit, és l'arquebisbat de Barcelona, amb una estricta col·laboració de la Santa Seu. Ha recordat quan el papa Francesc va preguntar per què la benedicció de la figura de la Mare de Déu de Montserrat no es feia en català i ha lamentat la poca presència que pot tenir el català en la cerimònia de la Sagrada Família.
Que ha sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesús, que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Déu de Montserrat a Roma, que ha sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
Fra Octavi Vilà és un dels 10 bisbes catalans que participaran en els actes del papa a Barcelona i a Montserrat.
Doncs des de la Conferència Episcopal Espanyola s'han mostrat prudents. No han volgut pronunciar-se sobre l'ús del català del pontífex i s'han limitat a dir que caldrà esperar per veure quina llengua fa servir el papa. Avui han explicat que tot el viatge costarà 25 milions d'euros. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia. El comitè organitzador de la visita se'n renta les mans i diu que és responsabilitat de la Santa Seu decidir en quin idioma s'expressa el papa. Això sí, el coordinador adjunt de la visita, Fernando Jiménez Barrio Canal, tampoc tanca la porta al fet que el lloc a Torre se puga dir algunes paraules en català més enllà de la salutació.
La sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre. Y hasta que no lo veamos, pues no podremos tomar una opinión al respecto.
Jiménez Barrio Canal també ha destacat la col·laboració amb el govern català, qui juntament amb el Canari faran una aportació del 20% del pressupost. Són 5 milions dels 25 totals que costarà la visita, finançats principalment per patrocinadors i donatius.
I se sap, Dani, si el papa es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església?
Doncs la Conferència Episcopal també tira pilotes fora, ho desconeixen. Diuen que el papa rep moltes peticions de trobades privades i que sempre té voluntat d'escoltar els qui més pateixen. Hi ha víctimes d'abusos que han demanat intentat reunir-s'hi i no han tingut resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat, que des de les portes de l'Anunciatura Vaticana de Madrid ha denunciat que si hi ha reunió serà una operació de màrqueting.
Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
I demana al papa que no visite Montserrat perquè, diu, és el laboratori de pràctiques de l'Església més reaccionària.
Per cert, una cosa més sobre aquesta visita papal. Alguns veïns de la zona de la Sagrada Família aprofiten aquesta visita de Lleó 14 a Barcelona per fer negoci i per llogar els seus balcons o les seves terrasses. Diversos anuncis en plataformes d'internet, com ara Wallapop, els ofereixen per xifres que van dels 150 als 1.000 euros, Jordi Canal.
Sí, balcons i terrasses, sobretot del carrer Rosselló, propers al temple, amb vistes privilegiades o visibilitat perfecta, diuen, per veure passar el pontífex o seguir els actes que es faran a la basílica. Alguns, a més, inclouen begudes i menjar. Al marge dels que consideren aquesta visita del papa una oportunitat, hi ha veïns però i comerciants que es veuen a venir incomoditats i problemes per les restriccions d'accés i les mesures de seguretat que s'aplicaran.
Tinc la meva neta, la meva filla no me la podrà portar, tindrà que anar amb els altres avis, la meva mare viu aquí, l'altra vegada no em deixaven ni passar.
A mi em sembla molt bé que vingui una persona, una autoritat aquí, però primer som els veïns. El que no pot ser és que per un senyor tinguin que perjudicar-nos tots.
No sé si ho podrem obrir, si tenen de tancar, si podrà vindre el gènere, si podrem sortir cap a casa, si podrà vindre la clientela a comprar.
Alguns comerciants de la zona, de fet, estan pensant o ja tenen decidit que el dia de la visita del papa no obriran.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 PM. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Todos los días son una aventura nueva.
A la carrera siempre, que si falta un material.
Es un trabajo muy físico, muy duro.
Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez.
Calidad, precio...
Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto.
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau amb pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Crítiques de les organitzacions de defensa dels drets humans a la nova legislació que dona via lliure als centres de deportació de migrants en països de fora de la Unió Europea. Amnistia Internacional denuncia que la mesura afavorirà els abusos. Les noves regles, acordades ahir i pendents ara de la ratificació final, permetran als governs de la Unió Europea que ho vulguin replicar el model de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Albània. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests centres de deportació, els migrants podran quedar-s'hi durant un període de temps indefinit
indeterminat fins que siguin retornats als seus països d'origen. Amnistia Internacional diu que tot plegat deixa els migrants indefensos. Ho ha denunciat a Catalunya Ràdio la responsable de migració de l'ONG a Brussel·les, Olivia Sonberg.
Es algo en lo que vemos mucho riesgo para los derechos humanos. Por una parte, detención automática, así como riesgos de tortura, de desaparición forzosa, de tratos inhumanos y degradantes, y por supuesto situaciones prolongadas de limbo, incertidumbre en terceros países.
La norma diu que els centres només podran construir-se en països que garanteixin els drets humans. Mira de concretar-ho el ponent d'aquesta llei, l'eurodiputat Malik Asmani.
Puc imaginar que seran països de l'Àfrica, per exemple, que respectin el dret internacional, però també pots pensar en països de la part més oriental del continent europeu.
El nou reglament també permet escorcollar domicilis particulars de migrants irregulars per buscar persones concretes, sense que calgui el permís d'un jutge. Amb una resolució administrativa n'hi haurà prou, si la llei d'un país ho permet. L'extrema dreta europea ho reivindica com una victòria política. És l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé.
Celebramos el acuerdo moldeado por la presión negociadora de los patriotas.
Al Parlament Europeu, la llei també ha tingut el suport del Partit Popular i el rebuig de l'esquerra. Sí que hi ha hagut un consens més favorable entre els països. L'espanyol és un dels pocs governs que s'hi ha oposat.
Per cert que l'ocupació continua creixent a Catalunya. El mes de maig ha tancat amb 50.000 nous contractes. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. A més, a les llistes de l'atur hi ha 6.900 persones menys de les que hi havia fa un mes, Mireia Sala.
Sí, ara a Catalunya hi ha 307.000 aturats registrats, el valor més baix en 18 anys, segons dades del Ministeri de Treball. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, la majoria de persones que han trobat feina ho han fet als serveis. Per demarcacions, on més ha baixat l'atur és a Lleida, per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. I si es compara amb la situació de fa un any, Girona lidera la reducció de l'atur. El sindicat UGT està satisfet amb les dades, però Òscar Riu insisteix que cal crear ocupació en sectors que no depenguin del turisme.
Hem de crear molta més ocupació a la indústria i, sobretot, hem de trencar amb la dinàmica d'un mercat molt estacional. Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu.
Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres en reclama mesures efectives per reduir l'atur juvenil.
Anem a la informació internacional. Atac massiu de Rússia contra diverses ciutats d'Ucraïna aquesta passada matinada. Els bombers maldaven avui per trobar supervivents entre la runa provocada per diferents atacs arreu del país que han fet com a mínim 18 morts i un centenar de ferits. L'executiu ucraïnès denuncia que Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra Dnipro i Kiev, Xavier Vilà.
L'atac contra la capital ha afectat edificis residencials on part dels veïns comparaven el que han viscut amb l'apocalipsi.
Tot estava cobert de runa, hi havia tot de fum i de cendra. No es podia veure res, no hi havia foc, però no podíem entendre d'on queia la runa que ha colpejat la meva filla.
Tenia la impressió que era un cap nuclear que queia, però no va arribar a terra i va explotar l'aire prop dels nostres pisos. I la runa va impactar tots els altres edificis del voltant.
Aquesta intensificació del terror rus arriba just quan està perdent la iniciativa al camp de batalla. No només és incapaç d'avançar, sinó que, a més, els drons ucraïnesos escanyen la seva logística al front. Això fa que alguns experts considerin que el president rus, Vladimir Putin, ja no podrà guanyar aquesta guerra sota els seus termes. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Les carreteres de l'Ucraïna ocupada s'han convertit en autèntics corredors de la mort. Els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància i han destruït centenars de camions russos que abasteixen el front. Això vol dir que els 70.000 soldats russos del sud corren el risc de quedar-se sense subministraments. Com que tenen menys armes i menys combustible, també els costa més atacar la primera línia. L'expert militar de la BBC, Ilya Bishev, explica a Catalunya Ràdio que és un moment molt de delicat per l'exèrcit rus.
La situació al front es troba en un punt mort, mentre que a la rereguarda immediata la situació és gairebé catastròfica. Rússia no té cap mitjà eficaç per contrarrestar els atacs de mitjana distància.
Una finestra d'oportunitat per Ucraïna que no se sap quan pot durar, però que, segons Abishev, demostra que el Kremlin ja no podrà aconseguir els seus objectius de màxims.
Rússia no pot guanyar la guerra. Fins i tot en una situació en què obtingui part del territori ucraïnès, a Rússia aquesta pau es percebria com una derrota, i els líders russos ho entenen molt bé.
Putin continua insistint que Rússia és a prop de la victòria i això fa pensar que els generals no li diuen tota la veritat del que està passant sobre el terreny. Ara bé, en els propers mesos, la superioritat dels drons ucraïnesos obligarà el president rus a decidir si escala encara més el conflicte o bé si finalment s'obre negociada de bo un acord de pau.
I d'un conflicte a un altre. Hores després que Donald Trump presumís de forjar una aturada dels combats entre Israel i Hezbollah, l'exèrcit d'Israel ha demanat evacuar una població al sud del Líban, cosa que fan abans d'atacar. Trump va intercedir durant una trucada telefònica amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que s'ha descrit com d'una duresa extraordinària.
Sí, d'acord amb el portal de notícies nord-americà Axios, Trump va qualificar Netanyahu de refotudament boig i d'ingrat per atacar el Líban mentre Washington negocia amb l'Iran per tancar el conflicte que els enfronta. Trump va comminar Netanyahu a pensar-s'ho dos cops abans d'atacar Beirut, cosa que, segons ell, provocaria encara més aïllament internacional d'Israel. Segons Axios, Netanyahu hauria accedit a les peticions de Trump si bé després de la trucada va comunicar que res no ha canviat, com demostra el que deia aquest migdia Israel Katz, ministre de Defensa israelià.
Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
Hezbollah i Israel han intercanviat atacs aquesta matinada que han provocat ferides a dues persones.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. Tornem a Catalunya, on continuem pendent del conflicte a l'educació. Els docents han sortit avui als carrers de Barcelona en una nova jornada de vaga que mantenen els sindicats contraris al preacord de divendres passat al Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 11%. A primera hora, els contraris al preacord han tallat l'accés a la Casa Batlló i hi ha hagut moments de tensió amb els turistes. Més tard, ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Sara Cañete.
Entre el miler de mestres i professors que, segons la Guàrdia Urbana, han participat a aquesta manifestació, l'acte ha servit per mostrar el seu rebuig al preacord que van signar divendres el govern amb els dos sindicats majoritaris, un pacte que qualifiquen d'engrunes. El preacord està sotmès a votació fins aquest dijous. Els docents podran dir si li donen suport o no, i de moment ja hi han participat un 30% del professorat. Les assemblees i els dos sindicats minoritaris que mantenen les vagues, la CGT i la Intersindical, el consideren insuficient i no entenen que els sindicats majoritaris hagin abandonat, diuen, de manera abrupta aquesta negociació. Ingrid Xavarria és la portaveu de la CGT.
Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
Tampoc comparteixen l'estratègia d'USTEC, el sindicat majoritari, de convocar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Si surt que no, ells creuen que s'ha de continuar amb accions puntuals i apunten a la visita del Papa a Barcelona la setmana que ve.
I ara, si sou una mica aprensius, potser us començarà a picar tot el cos. La primavera plujosa i les temperatures altes de finals de maig han creat les condicions ideals perquè hi hagi proliferació de mosquits i de paneroles a Catalunya. I els experts demanen col·laboració ciutadana per controlar aquestes plagues d'estiu, Toni Fortesa.
Doncs sí, ser meticulosos en la neteja de casa i la gestió de residus, diuen, és bàsic. Així ho apunten tant l'Andreu García, president de l'Associació d'Empreses de Salut Ambiental, com la professora investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Anna Garriga.
És superimportant, com a ciutadans, fer una bona gestió dels aliments i els residus. Si els eliminem fonts d'aliment, controlem la plaga molt millor.
Això passa per tenir un bon manteniment de la neteja, perquè si no tenen menjar, no podran desenvolupar-se.
La calor ajuda a la proliferació de plagues, però les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, aturen l'expansió. L'Andreu García és president de l'ADEPA.
El mosquit tigre, que li agrada la temperatura alta, el seu moment de picar preferit no és de 12 del migdia a 4 de la tarda, és abans o després. Hi ha valors com la humitat i la temperatura que fa augmentar aquestes poblacions fins a un punt. Per exemple, una pluviometria alta pot ajudar a moltes espècies d'aquestes a proliferar, però unes pluges torrencials renten el clavegram.
La professora de Biologia, Anna Garriga, apunta que a partir d'ara es començarà a notar l'arribada de mosquits i paneroles, però que no ha de ser un estiu diferent als anteriors. Una mesura bàsica contra la proliferació de mosquits continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua es tanca de casa.
Vinga, ja podeu deixar de gratar-vos. Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts a 2 quarts. 17 anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora admet a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques al seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. Barcelona, Montse Camps.
Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
At times it was very hard because...
Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important, i per mi com a autora i escriptora és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu, i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió, i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
Sí, els drets de la dona és que s'estan perdent. Clarament, a Nord-Amèrica el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
I ara, un joc. Django! Django, have you always... Devir reedita el joc Ace of Spades, un any després de les acusacions de racisme que van provocar que es retirés del mercat. La nova edició revisada, il·lustrada per David Rubin, un dels dibuixants més importants de l'estat, també tindrà versió còmic. Marc Garriga.
Ace of Spades, que pren el nom d'una cançó de Motorhead, és un addictiu solitari que consisteix a anar derrotant enemics cada cop més potents, com si fos un videojoc amb ànima heavy metal, en un salvatge oest demoníac a base de jugades de pòquer. L'any passat va rebre crítiques immillorables en una de les fires més importants dels Estats Units, fins que va arribar la polèmica quan es van filtrar les il·lustracions d'un esclau negre i un esclavista blanc inspirades en el film Django Desencadenat. La crisi, força injustificada, es va resoldre retirant el joc del mercat. Ara torna revisat amb l'objectiu de deixar enrere aquell desagradable episodi, com diuen a Catalunya Ràdio el seu creador Benja Morín i l'il·lustrador David Rubin.
Jo, personalment, quan va passar això vaig pensar, si algú obre el meu joc i a ser incòmode, jo no l'he fet perquè això passi. Llavors, tot el que puguem fer per corregir-ho estarà ben fet.
Bueno, fue bastante duro, la verdad. Creo que ha quedado claro que ni la intención inicial fue nunca ofender a nadie y que lo único que hemos hecho es, pues mira, aprovechar esto no para enfadarnos ni para fastidiarnos, sino para intentar hacer un juego todavía mejor.
L'èxit de la nova edició ha provocat que Devir hagi anunciat a Catalunya Ràdio la publicació d'una versió en còmic a mans dels mateixos autors. Serà el primer còmic original de Devir i arribarà a l'octubre.
Més coses. Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una coproducció internacional de Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. Segons ha avançat el Regió 7 i ha confirmat Catalunya Ràdio, parlem de l'actor Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i Shira Hassa, que van veure a Unorthodox. Manresa, Nàtia Dell.
Aquesta setmana, segons el Regió 7, aterren a la ciutat per començar a gravar. De localitzacions n'hi ha des del Regne Unit a Bulgària. Es tracta d'una minissèrie de 5 capítols basada en l'exitosa novel·la homònima de l'escriptor nord-americà Ira Levin, de l'any 76, el mateix autor de La Semilla del Diablo. Està inspirada en la història real d'un legendari caçador de nazis. Aquest és el paper que farà Jeremy Strong, guanyador d'un Emmy a Succession. La nova sèrie de Netflix porta el mateix títol que la pel·lícula de l'any 78, Los Niños del Brasil, en 10 anys, a Manresa com a plató de cinema i han passat 500 projectes audiovisuals.
I una cosa més. El músic Jordi Savall donarà nom al futur auditori que es construirà a Igualada. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, d'acord amb el mateix Savall i la fundació que porta el seu nom. Anem a la noia, Montse Gené Riba.
A l'abril es va anunciar la seva construcció a partir d'un projecte que sortirà elegit dels que presentin 5 estudis d'arquitectura. Es vol que sigui un edifici molt singular situat en el Parc Central d'Igualada. L'alcalde Marc Castells ha fet públic el nom al costat del mateix Jordi Savall.
L'auditori, que serà aquest temple de la cultura igualadina, volíem que portés el nom del músic més important, segurament, que ha tingut i que tindrà la ciutat d'Igualada.
El músic de 84 anys ha estat a Igualada i s'ha mostrat agraït per aquest reconeixement.
Em sento molt, molt afalagat i sobretot aquí a la meva ciutat de tinguer aquesta estima que em teniu és per mi meravellós perquè si sóc el que sóc ara és probablement els anys que vaig passar aquí de la meva joventut. Són aquests anys que marquen la vida.
Savall ha estat guardonat recentment amb el premi Ernst von Siemens al Nobel de la Música.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la lluita pel títol de la Lliga CB de bàsquet.
Comencen els play-offs i el Barça debuta aquesta tarda i ho fa enmig d'una crisi esportiva.
Xiulets, abans del descans, escolteu-los al Palau. Jo no parlaria només d'indolència, parlaria de bloqueig
així
mental.
Arriba el Barça a bàsquet a la lluita pel títol de la Lliga CB. Els xiulets són de fa només 2 dies. El descans del partit contra el València, que va acabar amb clara derrota blaugrana. I d'aquesta manera, avui mateix, aquesta tarda, comencen els play-offs. És una situació complicada per l'equip blaugrana. I el rival, Ernest Macià, és Lucan Múrcia.
Sí, que és un equip que ja ha guanyat el Palau Blaugrana, que també ha guanyat el Barça la Lliga CB, per tant, és un rival potser no del talent punta del València, però un equip tan físic com el València. I, per tant, avui a pista contrària el Barça haurà d'estar físicament molt millor de com va estar el Palau Blaugrana. Perquè davant hi tenen el Múrcia de Sito Alonso i els equips de Sito Alonso són equips ferotges que van a totes i justament el Barça ja ho ha patit al límit del reglament algunes vegades. Escoltarem a Sito Alonso i a Sito Alonso i a Xengeli a la prèvia d'aquest partit.
Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
Bé, aquest partit és el primer dels play-offs, el més matiner, es juga a les 7, el transmetrem per web i app de Catalunya Ràdio, al directe. Demà recordem que jugarà la penya el seu primer partit, però avui és el torn al marge d'aquest Múrcia-Barça també pel partit del Madrid davant del Tenerife a partir de les 9.
El torn de la penya, que disputa novament els play-offs pel títol la tercera vegada en els últims 4 anys, ara, als quarts de final, té un rival d'entitat, el Baskonia, Jan Ortuzar.
Els badalonins viatgen a Vitoria per tractar de repetir la fita aconseguida el 2023, últim cop que van superar una ronda de play-offs a l'ACB. Va ser justament davant el mateix Baskonia guanyant per 2-0. A les semifinals van perdre 3-1 contra el Madrid, però van arribar a guanyar un partit fora de casa. La gran estrella de la penya en aquella ocasió va ser Kyle Guy, mentre que ara la gran figura és Ricky Rubio. Així ha parlat d'ell l'entrenador badaloní, Dani Miret.
I arriba fresc, i arriba amb ganes, així que esperem doncs, que sigui un dels nostres líders, evidentment, per aconseguir arribar a unes semifinals, que és el nostre gran objectiu i la nostra gran il·lusió.
El mateix Riqui ha acabat la temporada guanyant el guardó a millor jugador del mes de maig.
Del bàsquet al futbol, la campanya electoral al Real Madrid s'anima. Diumenge són les eleccions i avui el rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha visitat Barcelona i des d'aquí ha avisat que si Florentino segueix a la presidència, el Madrid està en venda. Marcos García.
Enrique Riquelme s'ha reunit amb socis i també banyistes del Madrid a Barcelona en un hotel de l'Eixample. Abans d'entrar en aquesta trobada, ha vist sobre el model de propietat del Madrid.
El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
Aquest vespre, Riquelme segueix en ruta, té trobada amb socis i panyistes del Madrid a Sevilla, i de noms, hem sabut que Rodri jugarà al Madrid si Riquelme guanya les eleccions, i tot i que no ha dit el nom en concret sobre Rodri, el que sí diu l'empresari alacantí és que en el que queda de setmana desvelarà el nom d'un segon futbolista i de qui serà el seu entrenador si guanya les eleccions al Madrid. A més, Riquelme confirma Raúl com a pal de paller de la seva àrea esportiva.
Jugadores que nos encantaría y que si soy presidente del Real Madrid jugarán en el Real Madrid, alguno más que iremos diciendo estos días, y en el ámbito de ayer también donde dimos claridad con nuestro director deportivo, nadie mejor que don Raúl González Blanco.
Això de les eleccions també va de clau de mercat. A banda de tenir lligat com a entrenador Mourinho, si guanya, Florentino Pérez podria accelerar el fitxatge de Konaté com a reforç en defensa.
Al mercat de fitxatges del Barça, el club està pendent de la resposta de l'Atlètic de Madrid a l'oferta feta per Julián Álvarez i, a més, treballa en sortides com la d'Ansu Fati. Finalment, el Mónaco executarà la clàusula per comprar Ansu i el Barça ingressarà uns 11 milions per aquest traspàs. La sortida d'Ansu alliberarà uns 20 milions d'euros en dues temporades. L'acord està pendent de tancar el percentatge que es quedi o que es queda al Barça d'una futura venda i, quan estigui això resolt, es farà oficial. I a la concentració de la selecció espanyola, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal. Roger Bosà.
Sí, que aquests dies s'entrena aquí a les Roces, però encara no amb el grup ni alta intensitat. Ho fan solitari, recuperant-se a poc d'aquesta lesió. Ahir sentíem a Rodri, que deia que el veia molt bé a Lamine Yamal, i és veritat que la recuperació està anant bé. I també avui ho ha dit Dani Olmo, el jugador del Barça, que el coneix molt bé i que també conviu amb ell en aquesta concentració prèvia al Mundial.
Bien, lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo, así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros, así que contentos que vayan por el buen camino.
La selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí, també ho farà a la tarda, a les 7. Està previst que encara amb Lamine Yamal fora del grup, fent recuperació i també readaptació d'aquesta lesió al bíceps femoral.
I el Girona, mentre continuen buscant un entrenador per a la temporada que ve, a segona divisió, si no hi ha res de nou, el ja extècnic Mitchell tancarà el seu fitxatge per l'Ajax d'Amsterdam. Eduard Solà.
Com ja vam explicar la setmana passada, Mitchell acabarà entrenant l'Ajax, amb qui haurà de disputar una prèvia de la Conference League. Mitchell firmarà per dues temporades fins al 2028. Ha estat una de les apostes del director esportiu Jordi Cruyff i les negociacions es van accelerar la setmana passada quan es va descartar la continuïtat de Mitchell al Girona. El tècnic ha tornat a fer un vídeo de comiat a les xarxes socials amb els moments més destacats de les 5 temporades que ha estat al Girona. Mentrestant, el club, el Girona, té la intenció d'oferir la renovació a dos dels jugadors més veterans de la plantilla, a David López i Estuani. Tots dos acaben contracte i se'ls oferirà una renovació a la baixa. Estuani farà 40 anys al mes d'octubre i no ha pogut jugar amb condicions els últims partits per una lesió al genoll, mentre que David López, que a l'octubre en farà 37, tampoc ha tingut gaires minuts aquesta temporada, primer perquè va estar lesionat i després perquè no va tenir lloc a l'eix de la defensa. Estuani ha fet la seva novena temporada al Girona i David López la quarta.
Farem ara una pausa i després...
Jo crec que el 50% al final porten tota la temporada invicta.
Avui es decideix el campió de la Lliga Femenina de Waterpolo.
Catalunya migdia.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 9 minuts i seran les 3 de la tarda. La Lliga Femenina de Waterpolo tindrà campió aquest vespre. S'enfronten al Sant Andreu i al Mataró en el partit definitiu. Per tant, David Ubach, qui guanyi, s'emporta el títol.
Sí, perquè la piscina Pere Serrat de Barcelona es decidirà aquest vespre a partir de les 9. Qui li agafa el relleu al Sabadell, que va aixecar el títol de Lliga la temporada passada? O bé Sant Andreu, que assoliria la seva primera Lliga, o bé el Mataró, que en el seu cas aixecaria la tercera del seu historial. Tots dos conjunts arriben a la cita havent guanyat els seus respectius partits com a locals abans d'aquest tercer i definitiu enfrontament que decidirà el campió. S'enfronten un Sant Andreu que partia com a teòric favorit en tant que primer de la fase regular contra un Mataró a l'alça. Javi Aznar, el tècnic de les andreuenques, ja és ben conscient des de fa partits que ho hauran de suar.
És esport i no has perdut i pots perdre després tot seguit. No crec que sigui el fet de... Ens posa... Ja estàvem en alerta perquè coneixem el Mataró igual que el Mataró ens coneix a nosaltres. Vull dir, estàvem en alerta.
Per la seva banda, Dani Ballart, l'entrenador del Mataró, s'espera un tercer definitiu a salt ben i ben igualat.
Fem el 50%, evidentment, perquè el Sant Andreu fins ara doncs havia estat intractable en la lliga regular i, evidentment, és un cop que et fa posar-te amb alerta.
El definitiu, Sant Andreu-Mataró, com dèiem, a partir de les 9 del vespre.
I també estan en marxa les lligues de futbol sala i d'hoquei patins. En futsal, el Barça s'ha classificat per les semifinals i ho ha fet Marta García en superar el Valdepeñas per 2-0 a l'eliminatòria quarts de final.
Un play-off al millor de 3 partits que no li han calgut al Barça. Victòria en el Palau en el primer dia per 4-1 i victòria ahir per 4-6 en la pista de l'equip castellà. Triomf treballat dels de Javi Rodríguez, que reconeix el tècnic. Hauran de millorar si volen endur-se el títol.
Un equipo que quiere ser campeón de liga tiene que controlar mejor la situaciones durante los 40 minutos. En cada partido hay micropartidos y en según qué momentos tenemos que controlar mejor el partido, porque hoy se nos ha dado bien y al final hemos remontado, pero imagínate que vas 1-1 en la eliminatoria y si se te da este partido te quedas fuera.
El rival en semifinals serà l'Inter Movistar. En hoquei patins ja estan disputant-se les semifinals i el Barça i l'Igualada empaten a un en la sèrie de 5 després que ahir els igualadins van guanyar per 1-3. Mal inici dels blaugranes, segons reconeixia el tècnic Ricard Ares, i l'Igualada que volarà agarrar avantatge. Àlex Cardill és jugador de l'equip.
Havíem de ser intensos, defensar i aprofitar les nostres, i crec que així ho han fet. Hem sabut patir quan havíem de patir i aprofitar els nostres moments. Sabem que hem de fer un partit igual o millor per el divendres per poder guanyar i el diumenge igual, i doncs ara bueno, descansar, treballar el que toqui i divendres a tope.
Doncs divendres jugaran a les 7, a 8:45 el mateix dia se jugarà el Calafell Liceo, sèrie que domina l'equip gallec per 2-0. I per cert, que també en hoquei patins, el noi Freixener renova 3 temporades més el jove Pau Andreu, que ara firma fins al 2029, i en la competició femenina el Vila-sana incorpora per a la pròxima temporada la jugadora asturiana de 24 anys, Sara Roces.
La setmana que ve la Fórmula 1 arriba a casa nostra. Aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona a Catalunya, que preveu omplir el circuit de gom a gom Oriol Rodríguez.
Sí, així s'anuncia per part dels organitzadors, que han explicat que s'exhauriran totes les entrades, amb la qual cosa la xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. Des de dimarts que ve ja s'instal·larà a Barcelona el Fan Village, a la plaça Catalunya, amb activitats de tot tipus. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i president del circuit, Miquel Sàmper, també parla de l'impacte econòmic que té per Catalunya l'arribada del Gran Premi.
318 milions de facturació, 175 milions d'impacte directe en el PIB i, el més important, 2.500 persones en contractació a temps complet. Per tant, això doncs, pots imaginar el que suposa pels hotels, pels restaurants, pels nostres comerços i, per tant, contentíssim de tenir aquest nou Gran Premi.
Recordem que la Fórmula 1 no tornarà fins al 2028, ja que a partir de l'any que ve Catalunya s'alterna amb Bèlgica en el calendari del Mundial de Fórmula 1.
Creo que este tipo de partido también tiene que arbitrar un hombre. Es difícil que una mujer pueda hacerlo porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público.
Aquestes declaracions del tenista paraguaià Dani Vallejo sobre les àrbitres de Roland Garros li han suposat la multa més cara de la història de la competició, Jan.
Una multa de 65.000 euros, la qual equival a la meitat del premi econòmic que havia aconseguit per arribar a la segona ronda del torneig. Els comentaris els va fer dirigint-los a la jutja cadira Anna Carballo en el partit que l'enfrontava davant el Francesc Ouame, partit que va perdre per 3-2. Posteriorment, va intentar matisar els seus comentaris dient que havien estat mal interpretats i que respectava la feina de la jutja de cadira. Excuses que no van convèncer la directora del torneig, Amelia Mauresmo, que va declarar que aquest tipus de declaracions no tenen cabuda en un torneig com Roland Garros i que es tracta d'un fet inacceptable. Pel que fa al quadre femení, ja hi ha una semifinal definida a la qual jugaran la ucraïnesa Mostiuk i la russa Andriva. En masculí, avui arrenquen els quarts de final amb un Hodar Zverev i un Mensik Fonseca.
La Copa del Món de Rem a Sevilla ha visualitzat un canvi generacional a l'equip espanyol i al rem català. El 4 sense timoner han debutat dos remers de les Terres de l'Ebre, Pau Sánchez i Eric Pastor, Carles Vila.
Van acabar en 11a posició. Per l'empostí, Pau Sánchez va ser una gran experiència amb un gran resultat i els objectius que s'havien plantejat aconseguits. A l'equip espanyol han començat, de fet, a entrar una nova remesa de remers, un canvi generacional però combinat amb la continuïtat d'alguns veterans amb molta experiència.
Ara mateix estem pujant un grup del primer any i la veritat que bueno, al final també va haver tenir un poc de gent que va pujant perquè es vagi augmentant el nivell de tot l'equip, però sobretot també s'agraeix molt tota la gent que hi ha per dalt, que té molta més experiència, com per exemple podria ser Aina, en el cas de l'equip femení, i en el nostre cas tenim a Javi i a Jaime, que porten molts anys remant al màxim nivell i ells mateixos ens poden ensenyar moltes coses en quant a competicions, com entrenar.
Pel que fa als objectius a curt i a mig termini, Pau Sánchez voldria tenir més presència en aquesta Copa del Món abans de començar a treballar ja de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.
I ara aprofitarem per destacar el personatge del cap de setmana. Avui és aquest. Bienvenidos a este pasillón. Ritme de Mambo, Marta García, per què parlem del conjunt espanyol de gimnàstica rítmica?
Doncs perquè ha aconseguit el triplet en l'europeu que s'ha disputat el cap de setmana en Varna, Bulgària, guanyant l'or en la final all-around i també en les dues finals per aparells, la de 5 pilotes i la de 3 cèrcols i 2 masses, amb este Mambo com a música. No només ha aconseguit un fet molt poc comú, que és copar el grau més alt de tots els podis disputables en una mateixa competició, sinó que ho ha fet en un campionat de nivell com és el d'Europa, en un esport que és eminentment europeu, perquè els conjunts més destacats d'aquest esport se situen per tradició en el vell continent. I, a més, ha revalidat una fita que ja va aconseguir l'any passat. Triple campió d'Europa en el 2025 i també en este 2026. Cap errada en els 6 exercicis realitzats en esta competició, on, per cert, tornava a Rússia, una de les grans potències, després que la Federació Internacional ja els ha alçat el veto per la guerra d'Ucraïna. Caldrà esperar per mesurar-se en el Mundial en conjunts importants, com també el de la Xina, o alguns que comencen a despuntar com el Brasil, però el resultat, este triplet, és històric.
I encara tenim temps per repassar i destacar algun altre punt del dia, Marta.
Mira, Paula Blasi, que és la guanyadora de la Vuelta, i la neerlandesa Marianne Vos seran les caps de cartell de la Volta Ciclista a Catalunya, segons ha confirmat l'organització de la Ronda Catalana. També disputarà l'edició d'enguany Mireia Benito. La Volta se farà en 3 etapes entre el 19 i el 21 de juny amb un total de 22 equips i, per cert, quarta etapa avui en el Giro Femení, una cronoescalada de 13 quilòmetres entre Belluno i Nebegal. Elisa Bálsamo de l'equip Trek és refermada en el lideratge després que ahir ja es va imposar a l'esprint en la tercera etapa.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports, amb el Tot Costa. També podeu seguir la transmissió Antena Digital, el partit del Barça, els play-offs de l'ACB, amb Luca Murcia. Ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.